Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Va, gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i ja tenim a la caravana Leo Espluga, el nostre filòsof millennial de capçalera. Millennial, de fet, no, eh?
No, sóc Zeta, sóc Zeta jo.
Ets Zeta, ja, eh?
Sí, és horrible, això, eh?
Escolta'm, que, ara ho veia, què bevies? Que és un suc
Mira, una cosa
estrany?
Que em prenc, que porta gingebre, per intentar remuntar una mica això, però no hi ha manera, eh?
El cap de setmana ve, no?
Sí, bastant bé, la veritat.
Val. Estudiant, no?, entre llibres de filosofia i llibres de filosofia. Va, què ens portes avui? Ens portes avui un nom propi, del qual em parles...
Molt.
Molt sovint.
Sí, sóc una mica pesadet, eh? Però bueno, mira, no passa res.
Maria Zambrano.
Maria Zambrano, correcte.
Qui és Maria Zambrano?
Qui és? A veure, és una...
No? Gent que no sabem de filosofia, no?
És una dona, filòsofa, pensadora, del segle XX, sí. Espanyola, bueno, i bàsicament és la meva autora preferida, amb diferència, a més.
Per què?
Per què? És una bona pregunta, potser, perquè és especial, és molt especial. O sigui, Zambrano té... Per mi és dels textos més únics que es poden llegir. Jo és la cosa més única que he llegit mai.
Val. Què destaquem de Maria Zambrano, del pensament de Maria Zambrano?
Jo destacaria, bueno, moltes coses, no? Però fonamentalment una, i crec que és lo maco que té Maria Zambrano, i la que fa més especial, que és lo seductora que arriba a ser, en tant que no és una autora que agafi un missatge i te l'enviï, sinó que és màgica en tant que et fa que tu, mentre vas llegint, se't generi aquell pensament de manera orgànica. És a dir, és una pensadora que tu no tens sensació d'estar rebent, sinó que s'està creant alguna cosa mentre el llegeixes. I això és una sensació molt única.
Però per crear has de rebre, no?
Per crear has de rebre, però ella és interessant perquè té diversos anàlisis, no? I un dels seus textos de joventut, un llibre molt preciós que es diu Hacia un saber sobre l'alma, que és un recull d'assajos, hi ha un moment on fa un anàlisi d'un dels gèneres que més es van cultivar aquí a Espanya, que és... a la fa especial respecte a les altres tradicions, diguéssim, no? Espanya sempre ha sigut un país on hi ha hagut pocs assajos. No ha sigut un lloc d'excepció de Suárez, que sí que era un escolàstic molt important, no ha sigut un país de grans tractats, però un gènere que es va cultivar molt és el gènere de la guia, no? De la guia espiritual, de la guia per X, la guia per Y, i Zambrano precisament analitza la guia i diu que el que té de peculiar la guia és que té un saber pràctic, però... opera com algú que et condueix cap a algun lloc sense dir-te cap a on. I algo així com una sèrie de missatges o de frases que es llencen allà perquè tu facis el teu camí, no?
Que ric, perquè m'estàs definint la meva psicòloga, eh?
Sí? Ostres, això no sé si és algú bo dolent, eh?
Algú que et porta cap allà, però no et diu...
No et diu cap a on, no?
A tu un altre autor que t'agrada molt és Ortega?
Sí. Mestre de Zambrano.
Això t'anava a dir, hi ha punts.
Sí, molt.
Sí?
Ella és molt curiós veure com... Bueno, Maria Zambrano és ella especialment, no? És molt maco el llibre de Lirio Destino, explica bàsicament quan ella va a la universitat, no? I comença a estudiar filosofia, i ella té una crisi. Hi ha un moment on ella no sap si deixa d'estudiar filosofia. Ella creu que no val per la filosofia. I és principalment... per diversos motius, però un de fort. I és perquè ella assisteix a les classes en aquell moment en la Universitat Libre, no? Una institució d'educació libre, juraria, buah, ara no sé si dir-ho exactament, on li fan classes Xavier Zubiri i Ortega y Gasset, no? Dos pensadors potentíssims, de lo més potent que ha tingut a Espanya, i ella queda tan admirallada i tan fascinada per la potència intel·lectual d'aquests dos autors que no sap si ella serà mai capaç d'arribar a aquells nivells, no? Vull dir que l'evidència, la influència és clara, no? I Zubiri i Gasset l'influeixen per dos motius completament diferents, no? Zubiri l'influeix en el pensament en relació a les qüestions com... qüestions més cristianes, com pot ser Déu, la pietat, la figura de Jesucrist és molt important, i en canvi Ortega la influeix amb el tema de la razón vital, no? Amb allò de que el pensament és vida, no? I el pensament s'origina a la vida, i no és... I primer va la vida i després va el pensament, no? Que ella això encara ho reformula més i s'allibera de tot aquell elitisme intel·lectual de caire més com liberal clàssic que podria tindre Ortega i agafa tot això influenciada per Machado, no? Gran amic de Maria Zambrano, sí? Antoni Machado era molt amic del pare de Maria Zambrano.
Wow.
I ella explica com anaven junts a passejar sempre i es posaven allà al costat del riu, del Manzanares, i seien els dos a plorar, bàsicament, és el que feien. I això que té Machado del poble, no? Aquesta importància del poble, de l'esperit popular, de la tradició, no? I Zambrano agafa com aquest Ortega i el baixa baix, no? És molt maco veure com Zambrano la vinculació que té amb el poble, no? Perquè ella, quan esclata la Guerra Civil... Uh-huh. Una mica abans de que esclati, quan la cosa ja està allà, que s'està veient que passarà, marxa a Xile amb el seu marit, perquè el seu marit era de... com es diu això? Com el consulat, els que estan en assumptes exteriors, no sé com dir-ho. O sigui,
l'ambaixador, no?
Com un ambaixador.
O cònsul.
Sí, com un cònsul, una cosa així, no? I se'n van a Xile. I ells estan allà a Xile, i quan Maria Zambrano veu que la guerra s'està perdent, quan ja se sap que ella torna a Espanya, no? Uh-huh. I tothom li pregunta per què torna. O sigui, si la guerra està perduda, no? Guanyaran els franquistes. Clar. I ella diu que torna per perdre amb el seu poble, no? Per estar allà amb el poble en un moment de la història que ella considera clau. Uh-huh. I és molt maco com ella creua la frontera caminant amb Machado, no? I és molt maco veure, hi ha un moment superpreciós que explica com hi ha un home davant seu que porta un cordero, un cabrit... Uh-huh. Penjat a les esquenes, no? A punt de creuar la frontera dels Pirineus, i li mira la cara aquell cordero i li veu una cara de terror, i llavors allí al costat, no? I la veu als seus companys, no? I se n'adona de que ja mai més tornarà, probablement, no? De que creuarà aquella frontera i no tornarà.
Torna o no?
Zambrano torna l'any 82, juraria. És curiós veure com, tot i haver acabat la dictadura franquista, Zambrano no torna encara. Perquè ella va fer de l'exili la seva vida, uh-huh. I és una pensadora de l'exili, no? Zambrano, ella sempre ho reivindica, és una pensadora que pensa l'exili, habita l'exili, mai va tindre una residència fixa, va estar vivint a Cuba un temps, a Buenos Aires, va estar a París, va estar a Roma, va navegant, buscant un lugar que mai va trobar.
Com l'influeix això en el seu pensament?
Bé, de manera fonamental, no? Un dels conceptes per mi claus de Maria Zambrano és el tema de... Ella és una pensadora... que es podria escriure dintre del que es podria dir un existencialisme cristià, per dir-ho d'alguna manera, no? Que allà Riquer podria entrar també. I amb el tema de l'exili, Zambrano sempre parla de... jo sempre resumeixo el pensament de la següent manera, que té molt a veure amb l'exili, no? Que és, primer, la condició de ser arruixats al món, de no haver triat néixer, no? Uh-huh. O sigui, ella sempre parla de Calderón de la Barca, no? El mayor crimen es haber nacido... I en el moment en el qual ens adonem que ja som algú, ja hem deixat de ser algú, no? O sigui, quan tu te n'adones que ets algo així com una persona, sí. Ja has deixat de ser tota una sèrie de coses. Ja no pots recordar el teu origen, no? I aquella falta d'hogar, no? Aquest origen, aquell lloc on un visqui en concordança amb les coses, al final és un hogar, no? Zambrano sempre està reflexionant sobre la possibilitat de poder habitar el món de la terra natal, de l'horitzó de sentit, d'un horitzó, d'un poder veure i, sobretot, d'un poder conviure, no? Zambrano era molt crític amb la idea de tolerància.
Pot ser allò que diem sovint, que quan ens tornem adults ens oblidem de la nostra infantesa, és a dir, no la infantesa, de la infància, que es diu en castellà, d'aquell ser tan pur, no?
D'aquella vinculació amb el món, sobretot, no? Uh-huh. O sigui, això té molt a veure, això és un... S'origina això que per... Aquest... És curiós veure com la infantesa, no? Que és un tema que avui en dia s'ha recuperat bastant i porta ja molts anys recuperant-se des del pensament. Sempre havia sigut un... Des de l'origen del pensament, el tema de la infantesa, de l'infant, sempre havia sigut... Se'l considerava un... bueno... com una persona que encara no estava formada. Com...
Ser no pensante.
Sí, exacte, vull dir, de fet, nadó vol dir això, no? Sí. I llavors, quan precisament els primers en reivindicar la infància són els romàntics alemanys. Per què? Perquè ells viuen un moment, no? S'estan visquent diverses coses, que són com la mecanització d'Europa, el gir científic, el naixement dels estats i de més, i ells veuen que, el que he comentat ja altres dies, no? Que el món s'està tornant mecànic. Llavors, ells busquen recuperar aquell moment on no hi ha un tall entre el món i la persona. Llavors es fixen en l'infant i reivindiquen la figura de l'infant. El gran filòsof en reivindicar això és Nietzsche. O sigui, Nietzsche sempre identifica el superhome amb el nen.
Sí.
Vull dir, i a partir d'aquí hi ha com tota una tradició que intenta reivindicar la infantesa i Zambrano la reivindica moltíssim amb un concepte que per mi és clau, que és la multiplicitat de los tiempos. quan...
Explica'm això.
Quan Zambrano, abans d'escriure cap llibre de filosofia, el primer que publica Zambrano es diu Horizonte y Liberalismo, l'any 1927, és la primera obra filosòfica que publica. Abans d'això, ella té una novel·la inacabada, que mai publicarà, que es diu La multiplicidad de los tiempos, on ella aborda una de les problemàtiques fonamentals, que és els temps múltiples, la diferència entre el meu temps, el temps de la planta, el temps de l'arbre, el teu temps, no? Aquesta incapacitat de la convivència dels temps, no? L'infant, d'alguna manera, viu vinculat amb el temps de l'arbre i amb el temps de les pomes i de la primavera i tota aquesta sèrie de coses, no? Llavors ella se n'adona que quan hi ha un moment, no, on la societat ja opera quasi de manera per inèrcia, no? Per tant, sempre parla això de que caure en la inèrcia és... Allà està la mort, no? En la inèrcia. I precisament la inèrcia és un temps despersonificat, desviscut, que és quantitatiu, que no és de qualitat, que no hi ha una desconnexió amb el món.
El fast food del pensament.
El fast food del pensament i de la vida, sí, totalment.
Més sobre Maria Zambrano, va.
Vinga, mira, ara...
Perquè abans em deies, per exemple, em deies una de les corrents de Maria Zambrano i em deies existencialisme cristià. Uh-huh. Què és això? Que és, quan parlem d'existencialisme cristià, de què estem parlant?
Clar, aquí hi ha una diferència molt, molt clara, no? El que podríem dir existencialisme, clar, és un terme molt complex, no? Perquè la gent l'utilitza molt sense saber ben bé què està dient. Uh-huh. No? S'acostuma a dir que existencialista és aquell que com que reflexiona sobre la vida i tot això, no té res a veure amb això, no? Vale. Sempre es diu Nietzsche era existencialista, mentida podrida, no? I l'existencialisme és un moviment filosòfic i és un moviment més o menys artístic, perquè fan teatre, fan novel·les i demés, uh-huh. On, bueno, el clar exemple és Jean-Paul Sartre, no? Vale. Sartre és existencialista per definició, i una de les coses que deixa molt clara Sartre és que l'existencialisme és fonamentalment ateu. Perquè si entenem que l'existència va abans que l'essència, vol dir que no pot existir algú així com Déu, no? Val. Llavors hi ha tota una sèrie de pensadors que tenen una vinculació amb la tradició cristiana, uh-huh. Que no accepten aquesta tesi, però es mouen en la línia de pensament existencialista. Val. No? En tant que la vida com a projecció, com a projecte a realitzar i demés. I Zambrano és una d'aquestes autores. No? Zambrano és molt curiós perquè mai saps ben bé si és creient, no és creient... O sigui, hi ha com una cosa molt estranya allà, no? I com a mínim opera des de la cosmovisió cristiana. No? O sigui, uh-huh. Ella reflexiona molt, 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 molt sobre els déus grecs, i després sobre el cristianisme, no? De fet, ella un llibre preciós que té que es diu El hombre y lo divino, analitza una mica aquest trànsit que hi ha entre la relació amb els déus grecs i la relació amb el déu cristià, no? Especialment amb la Trinitat, no? És algo molt, molt interessant. Però quan es diu que és un existencialisme més cristià i hermenèutic també, és perquè certs conceptes operen molt fortament, que és el concepte de pietat. És un concepte fonamental a la filosofia de Maria Zambrano, i és allò que deia abans, que Zambrano criticarà molt la tolerància. La idea de tolerància és una idea que Zambrano no la tolera, però uf, horrorós això, eh? Sí. Però és una idea que no li agrada gens, perquè si enfoquem la vida en comú com des de la tolerància, la tolerància, el problema que té... És que, primer, que és paternalista, per començar, perquè una tolerància és com...
Sí, però és curiós, Leo, perdona, és curiós que una pensadora com Maria Zambrano, que marxa a l'exili, no cregui en la tolerància.
Perquè ella creu en la convivència, que és una cosa molt diferent, i aquí és on volia arribar.
Per què?
Hi ha una diferència fonamental entre la convivència i la tolerància. La tolerància no fa poble. A la tolerància no hi ha un esperit col·lectiu, no hi ha un Fall Guys, no, diríem en alemany. Uh-huh. La tolerància ve a dir alguna cosa així com tu no ets part dels meus, però tot i així et deixo que estiguis aquí. No? Vale. La tolerància és una peça arde.
Et tolero.
Et tolero, però preferiria que no hi fossis. Perquè t'estic tolerant, però és una activitat. No? Jo no visc amb tu, et tolero. Vale. No? En canvi, la convivència entén que som un poble... I vivim junts, compartim un temps, compartim una llum, compartim una música, compartim una cultura, compartim un ritme i compartim, al final, un estar vius. Uh-huh. I per això serà molt crític amb tots aquells discursos que voguin per la tolerància i no pas per la convivència. Bàsicament, seria la diferència. I el do que permet la convivència és la pietat. Perquè per Zambrano la pietat és la capacitat de relacionar-te amb l'altre, amb l'alteritat... Uh-huh. Entenent que és una alteritat i volent-la en la seva alteritat radical. que això és una... Hi ha una sèrie de pensadors, que ara penso ràpidament en Søren Kierkegaard i Jacques Derrida. Mm-hmm. Kierkegaard també és un pensador... la temàtica cristiana és com literalment fonamental, on té un llibre preciós que es diu Les obres de l'amor, on reflexiona sobre l'amor. I té una part molt maca que està dedicada diu la diferència entre el concepte d'amor pagà i el concepte d'amor cristià. No? Per ell, l'amor pagà és aquell amor que és selectiu, que tria, no? Que t'estimo a tu, que és l'amor de parella, podríem dir, no? I, en canvi, per ell, l'amor cristià és l'amor total, que és l'amor al pròxim, no? Mm. I precisament, aquí està la pietat, perquè diu Derrida analitzant a Kierkegaard, no? Tutacht ist Tutacht, que això és una frase en francès que és molt complicat de traduir, que seria algo així com tot altre és l'altre, però com tot altre és l'alteritat radical, no? Que és entendre que...
Ara t'estic mirant amb una cara de...
De què està passant,
m'he perdut.
Bàsicament, entendre... És un dels grans reptes a la vida, jo crec, ja filosòfics i no filosòfics, és entendre l'alteritat, no? Entendre que l'altre és un altre.
Val, sí.
I que l'altre no té els ulls que tu tens, no? Que és una cosa com molt òbvia, però extremadament complicada de fer, no? Per què no ha fet això? Quan demanem consell, home, no m'ha dit el que jo volia, no? O per què em dius això?
Ai, perquè sempre volem tenir la raó.
Sempre volem tenir la raó i sempre pensem que tothom veu el món com nosaltres el veiem. Uh-huh. No? I, en canvi, reivindicar l'alteritat vol dir reivindicar aquesta diferència radical, però no com algo negatiu, sinó com precisament allò que ens permet ser, no? Perquè si tu, diguéssim, si en aquesta gran diferència es dona el col·lectiu.
Per tant, entenc que quan llegim Maria Zambrano... No denota una raó absoluta sobre res.
No, tot el contrari. Un dels conceptes fonamentals de Zambrano és la raó poètica, no? Que és una mica com el seu mètode de pensament o el seu projecte. Uh-huh. Una de les grans crítiques que té Zambrano en la tradició occidental filosòfica és la tendència cap a l'absolut que té el pensament occidental, no? Aquesta tendència a buscar la veritat en majúscules, no? Una de les grans crítiques que fa Zambrano i fan altres autors és el tema del principi de no contradicció, uh-huh. Que si una cosa és això, no pot ser una altra. És a dir, un concepte de veritat que és excloent, no? I ella identifica tota una gran tradició del pensament que tendeix a, primer, prioritzar la racionalitat per sobre de l'emoció i el sentiment, la consciència per sobre del cos, no? I és un pensament que intenta ser omniabarcant, que juga a ser Déu, d'alguna manera, i que pretén explicar-ho tot a través de la raó, no? Bueno. I Zambrano diu això no funciona així. Uh-huh. No? Primer perquè tu no neixes pensant, neixes sentint, no? Neixes plorant, no neixes pensant, neixes plorant.
Sí, sí, sí.
Vull dir, és una diferència bastant clara, no? I tu estàs a la vida com un ser emocional i com un ser que siente i padece, no? I el que et passa a la vida no ho penses, ho sents, ho pateixes, no? Uh-huh. I el pensament, en tot cas, si ha de ser un pensament, que això és la raó poètica, ha de passar pel cor. O sigui, tot pensament que no passi pel cor és un pensament totalitarista i opressor i dictatorial, al final, no?
Maria Zambrano és la filosofia de les emocions?
Ostres, per mi, jo crec que sí. Sobretot perquè la reivindica, diu... Aquí hi ha coneixement, o sigui, en el sentiment hi ha coneixement. No, el sentiment no és una cosa neuròtica, no és una cosa irracional, no? O sigui, l'irracional és racional en aquest joc, no? Podríem fer irracional, podríem dir. I sí, precisament, no? I ella diu... I per això reivindica la poesia, o el poetitzar, no? La idea de poetitzar, d'estar al món de manera poètica. Perquè aquí hi ha un coneixement original, no? Perquè... Zambrano diu que un pot estar a la vida de dues maneres, no? A nivell del... Així com... No és un tall net, evidentment, eh? En dos corrents del pensament, no? Que el filòsof buscarà sempre renéixer. Vale. Per què? Perquè a través del mètode i a través de l'explicació metòdica i sistemàtica del món busca crear aquest món i afirmar-se en aquest món i crear així una identitat sòlida. En canvi, el poeta el que busca és desnéixer. Busca anar a aquell estat primigeni on no hi havia aquest tall entre l'objecte i el subjecte, allò propi que és l'humà, no? Perquè, per Zambrano, com Heidegger, a l'origen està l'essència. És a dir, en allò de primigeni, en allò d'original, en aquell moment de creació, uh-huh. en aquella raó seminal ha d'haver-hi alguna cosa allà. No? I llavors és una constant búsqueda de tornar allà.
Leo, si haguéssim d'introduir-nos amb el pensament de Maria Zambrano, em deies molts títols d'obres, eh? Per aquí comencem.
Això és una cosa bastant complexa, jo crec. Jo moltes vegades recomano començar per on jo vaig començar, que és per Delirio y Destino. Delirio y Destino és una espècie de pseudo-autobiografia filosòfica, per dir-ho d'alguna manera, que escriu l'any 62, juraria per un concurs, on, bàsicament, relata una part de la seva infantesa, que allà és, per mi, un dels moments amb una prosa més espectacular que es pot llegir, i després reflexiona sobre el moment on es crea la Segona República, i perquè ella va participar activament, ella va estar a punt de ser diputada i de més pel Partit uh-huh. Socialista, i el moment de l'esclat de la Guerra Civil i el posterior exili. I després té com tota una sèrie de reflexions filosòfiques. És un llibre, jo crec, que molt complet.
Delirio y Destino de María Zambrano. Leo, anem al tuit?
Anem al tuit.
Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar. Dicen que no comía nada más se le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iba en puro llorar.
T'agrada Sílvia Pérez Cruz o no?
Home, que va sortint d'aquí plorant, eh? Carai, tu.
Cucurru, cucu, paloma, sí, es diu aquesta cançó.
Ben maca, eh?
Saps per on anem o no?
No. Dispara.
19 de novembre.
Uf,
Leo Espluga.
Novembre és, mare de Déu.
El tuit,
vinga, va.
Acabo de ver una paloma emitir sonidos de chip y robóticos. Ni confirmo ni desmiento, pero quizá el pibe loco del cartel conspiranoia tenía razón.
Correcte. Això...
Bueno. Quin suc t'havies pres?
Cap suc, eh? Estava jo... Bueno, això és un dissabte al dematí. No donaré més informació.
No.
I estava jo, bàsicament, veient dos coloms, i de cop un colom sona... I llavors em vaig...
Com
un
so
com de xip, com electrònic, una cosa rara.
És reproduïble, no?
No, ho tornaré a fer, que tinc més amor propi que això. I de cop em vaig recordar d'una manifestació que va haver-hi fa com un any i mig, d'una conspiració que deia que els ocells eren robots per espiar-nos, no? I hi havia un vídeo increïble d'un tio amb una pancarta, amb un colom que un robot explicant tota la paranoia, que, clar, jo recordo comentar-ho amb alguns amics i dir, aquest tio jo crec que està fent una performance. S'ha infiltrat amb els sonats de les conspiracions i està aquí fotent-se un show impressionant. I clar, vaig dir, bueno, pues ara estic jo aquí en delirio conspiranoico també.
Sola bé, parlar de coloms també, filosofia, per què no? Escolta'm una cosa, avui parlàvem de Maria Zambrano, de coloms. Què et sembla si la setmana que ve, aprofitant que és el Mundial de Qatar, parlem de filosofia i drets humans?
Aquí, jo em sembla superbé, però aquí pillarà tot Déu, llavors, la setmana que ve.
Em sembla bé, eh?
Utilitzem de Qatar a pretext, però aquí no se salva ni Dios.
No?
I tant que no. I tant que no.
No, Dios sí.
Dios sí que se salva.
Veus?
Però tots els de més, no.
Tots els de més, no, eh?
A pillar.
Ai, em fas més poc una pedrada. Neus Pluga, gràcies. Fins la propera, va.
Fins la propera.
Cucurru, cucurru.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
I com que els dilluns són Òpera Rock, a aquesta hora, quan passen 3 minuts de 6:45 de la tarda, saludem de nou a la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Broncova. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Molt a gustet aquí, arrasarats de la pluja. Molt
de
bé.
De la pluja i del fred, eh? Fa
sí,
fred aquesta setmana.
Ja toca, ja toca. Ja, no? Ja.
Sí, jo estic contentíssim, eh? Vinga. Això de portar abrics llargs i tot això m'agrada.
T'agrada? A mi també m'agrada. És la rositat que porto dins.
Fa òpera.
Sí, oi? No? Mira, fa òpera, sí, estic d'acord.
Va, avui de què ens parles?
Doncs mira, doncs responc a una petició popular.
Ai, m'agrada
sí.
molt això.
Sí, perquè em van dir, no pot ser, no és possible que hagis fet 3 programes complets de Mozart, sí. i això es diu òpera rock, i no hagis presentat ni una òpera sencera de Mozart.
Clar.
I vaig dir, pues igual és verdad. Igual tenen una mica de raó.
Clar.
Així que avui us he portat una de les menys conegudes, però que a mi em té el cor absolutament robat, perquè és èpica, que és Ríete tu, Juego de
sí,
Tronos. És la canya.
Ríete tu, Juego de Tronos.
Ríete, és la canya, de veritat.
M'agrada.
És la Clemenza di Tito.
Comencem forts, eh?
Sí, és que és molt èpic. És,
bé,
és la canya. No, passa de tot en aquesta obra. De tot i de forma una mica estranya, però ja us explicaré per què.
No passa... Ara de seguida ens expliques tota la història, eh, Maria? Però no passa amb Mozart que sents les primeres notes d'alguna cosa i dius, això és Mozart?
100%.
Sí, eh?
Sí, tu sents... Jo penso que sents 4 notes i dius, ah, sí, Mozart. L'identifica, sí. Però això és una genialitat brutal.
Sí, sí,
eh?
Passen pocs.
Sí, trobo. Bueno, per algo és un genio.
No és gratuït.
Sí, no, i a més és que estem parlant d'una obra de la seva maduresa, que la seva maduresa ja sabem que és 35 anys, que tu i jo considerem que és la joventut.
Home,
plena,
absolutament.
És, plena, oi?
És la primera joventut.
Correcte. Bueno, doncs ell era ja un Mozart madur. Recordeu-vos que ja són els darrers mesos de la seva vida. I recordem que està malalt, ple de deutes fins a dalt, ell malalt, la dona malalta, no hi ha calés, el seu reconeixement està una mica trontollant, amb la qual ja podem veure en tota la seva música que hi ha una densitat i una força i un rerefons molt més agreujant que el que trobaríem a les seves primeres òperes, i en part per això és tan i tan interessant. Bé, doncs, som-hi, us explico. Recordeu que us vaig dir que ell havia de composar un Requiem,
sí.
però aleshores es va distreure perquè li va arribar un encàrrec?
Sí.
Doncs aquest és l'encàrrec que li va arribar.
Ah, ben filat.
Exacte.
Ben filat.
Correcte. Leopold II d'Àustria li demanen per la seva coronació, la de Leopold II d'Àustria, aquesta obra. I què és aquesta obra? Doncs ell agafa Mozart un libretto de Pietro Metastasio sobre l'emperador Tito Vespasiano.
Metastasio es diu?
Sí. Bueno, jo què sé.
No, cadascú es diu com es diu. No,
sí, Vespasiano, Metastasio, sí, és el que tiene, no sé. I espera't que hi ha uns quants noms.
Val.
El protestito, te cuento.
Sí.
Val, som-hi, doncs. Per què tria aquest libretto Mozart? Doncs perquè el Tito se'l considerava un emperador collonut.
Ah.
Que si sabi, que si benèvol, que si solidari, que si clement, d'aquí el títol, la clement, eh?
Clar.
I bàsicament era com un referent de líder superxachi pistachi. Sí, sí. I, de fet, aquest mateix llibret ja es va fer servir per l'aniversari de l'emperador Carles VI. I què és? Doncs, bueno, bàsicament és un peloteo com molt poc subtil als governants. En plan, et comparo amb Tito i et dedico aquesta obra perquè és supersavi i superxachi i un líder la mar d'empàtic i, bueno, venerable. Clar, també funciona una mica com a campanya de màrqueting, o com a publicitat enganyosa pels futurs governats que diuen, ah, mira, si li dediquen aquesta obra, deu ser que aquest nou governador serà tan guai com el Tito.
Claro.
D'acord? Doncs vinga, També us he de dir una cosa personal.
Sí?
Mira, el meu millor amic es diu Tito.
Ai.
I sempre ho diu, esta es mi ópera, esta es mi ópera. I jo sempre li dic, però tu sabes de què va Piltrafilla. I no ho sap. Així que avui decideixo posar fi a aquesta inòpia.
M'agrada.
I a posar-vos a tots en context. La Clement s'ha dit Tito. Som-hi amb ella.
Preguntem-nos, doncs, Maria, qui és Tito?
Correcte, perquè és un personatge històric i real. Mm-hmm. Apunteu, preneu nota. Va ser un emperador romà que la va patar molt i molt fort durant la Primera Guerra Judeo-Romana. Què va succeir? Doncs que va cremar pràcticament tot Jerusalem guanyant la guerra.
El benèvol,
Sí. Jo no vull entrar en valors.
No, cadascú...
Però ara t'explicaré, perquè ell es va convertir en una espècie de superheroi romà,
sí,
destronant a l'emperador que hi havia en aquell moment, que era Vitellio. Però, sempre hi ha un però, ja ho
sempre,
saps.
Sempre.
Rasquem una mica aquesta història, perquè resulta ser que Tito realment no volia cremar res.
Ah, veus?
No.
Se li va escapar.
Una mica. Les tropes se le vinieron arriba... Sí, en sèrio, això és real, això és història.
Sí,
Això és història real. Bueno. Les tropes se vinieron arriba, van començar a cremar-ho tot i ell va dir, bueno, va, vale, ok.
Ja que us hi heu posat.
Ja que us hi heu posat. I què passa? Conclusió, que es converteix en emperador romà con estatua commemorativa i tot.
Com us te queda? Això és la història d'ell, no és l'òpera,
No, això és real.
Això és la història
de Tito. Això és història real de Roma.
Val,
tal que així. Que dius, mira, jo no volia, però veig per on, he guanyat la guerra. Sóc emperador, iupi. D'acord? Però què succeeix? Com que ell no volia, mentre que ells estaven cremant Jerusalem, ell estava lligant amb la seva arxienemiga. Sí, amb la princesa jueva Berenice.
Veus?
És el que ella estava fent, per això no estava per cremar coses.
Clar.
I què succeeix? Que ell guanya la guerra i diu, ¿sabes qué? Me llevo a la churri a Roma, que és como muy buena idea casarme con mi arxienemiga. D'acord? I aquest és el punt de partida de l'òpera. D'acord? Tito, que quema coses per error i s'enamora de l'arxienemiga.
M'agrada molt,
Lo sé.
Sí.
Lo
sí,
sé,
sí.
Por eso te digo, Juego de Tronos no tiene nada que hacer aquí.
Va, però a part de Tito, hi tenim més gent a l'obra.
Sí, tenim el que jo anomeno la Chupipandi.
Ah.
Sí, perquè tot queda entre els seus amics i col·legues i és una mica tèrbol. Així que som-hi. Et presento la Chupipandi, et ve de gust?
Va, som-hi.
Vinga. Tenim el Tito i la princesa jueva, ja hem quedat, la Berenice. Sí. Tenim el millor amic de Tito, que és en Sexto. El Sexto està sortint amb la Vitellia. Et sona el nom de Vitellia?
Sí, home, l'has dit abans.
Perquè he dit Vitellio. Vitellia és la filla de l'emperador destronat.
De veritat?
Sí, t'ho juro. Vaja. I Sexto està super in love. Vitellia no, ja t'ho avanço.
Ui.
Sí, aquí vindran problemes. Clar, què passa? Vitellia, evidentment, odia a mort a Tito, perquè ha destronat el seu pare. Però és mentira.
Sí?
No. De l'odi a l'amor hi ha un pas. És que Vitellia l'odia perquè és el que toca, perquè ha destronat el pare, però és que en realitat està secreta i profundament enamorada del Tito.
Home.
I què passa quan el Tito torna d'allà de Jerusalem amb una xurri nova i a sobre sent l'enemiga, què passa? Se muere d'envidia.
Clar.
I lo lleva fatal.
Tu diràs.
Lo lleva fatal. Però ell està sortint amb el Sexto, que no deveria. Bueno, és igual. Cosetes. Què dius? Mira... Tito, tu ets molt bon emperador i molt benèvol i tot el que tu vulguis, però igual estàs atrayendo gente un poco tóxica para ti.
Ara.
Tienes una con Estocolmo porque l'has quemado a la familia y el pueblo y la otra que está con tu mejor amigo. Bueno, en fi, opinió meva. Seguim. Havia dit que no opinaria, però aquí estem.
Està bé.
Vale, tenim a Sexto, que és el millor amic del Tito, té una germana, d'acord? Que és important. Es diu Servilia i és guapa de morir-se. I ella, a la seva hora, també està sortint amb Anio, que és molt amic de Sexto i, a més, criat del Tito. Que així tot queda en família.
Sí,
rozando
sí.
La endogàmia, puede ser, ahí estamos. Ja els tenim a tots. Tito, la xurri, el millor amic, la nòvia de l'amic, la germana de l'amic i el nòvio, que és el criat de Tito. Què dius tu? Li podríem haver dit el dilema de Sexto, perquè tot gira entorn de l'amic.
Sí,
però quan no ets emperador, no mola tant dedicar-te a una òpera, saps? Així que, no li diem així. Comencem l'òpera. Estàs preparat?
Sí.
Com comença la cosa amb Vitellia? Vitellia, ja hem dit, que està morta d'enveja. Així que decideix, un pla molt raonable, per cert, ja ho veuràs, demanar-li al seu nòvio Sexto que assassini... Completament, sí. Li diu que, lògicament, que és per venjar el seu pare, que ha estat destronat, i que si su honor, i que si bla, 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 bla. Però no és el que està passant.
Clar.
No és el que, ja ho sabem que no és el que està passant. Clar, Sexto li diu, cariño, matar a mi besti, que a sobre és el fucking emperador de Roma. O sigui, ni parlar-ne.
M'estàs contant, no?
Què m'estàs contant? Estàs delirant. Però és que Vitèlia és un poc malvada.
Ai.
I comença a cantar-li, ara ho escoltareu, una cosa corprenedora, preciosa musicalment, però que ve a dir alerta. Una, si no ho fas, significa que no m'estimes.
Oh.
Sí. Dues, no només no m'estimes, sinó que significa que no em respectes.
Mira-te-la, ella.
I tres, ets una bessora no només d'home, sinó de persona. Així que sí, si no assassines a tu mejor amigo, eres mala gente.
Amb aquesta veu dolça li està dient tot això?
Horrorós. És terrible.
No m'ho puc creure.
La Vitèlia no lleva bien su vida, la pobra Vitèlia. Clar, clar, pues, i com t'has posat tu, doncs el Sexto es va posar igual, però...
Clar, home.
Bonet meu, però per què em fas això?
Jo t'ho compro tot.
Clar, jo t'estimo, no em facis matar el meu millor amic, vols dir? Però és que, a més, mentre li està cantant tot això, alhora l'està toquetejant i es va insinuant, mentre a sobre el va insultant i manipulant-lo allà a full de maltractament psicològic.
Home, com a mínim.
Tope.
Sí, sí, sí.
I què passa? Doncs el Sexto, el pobre, doncs cedeix perquè no se n'adona que està en una relació tòxica i d'aquella està enamorada del millor amic i cedeix perquè, bueno, no s'està donant, no hi ha estat ningú dient-li Sexto, que no va bien. Però, bueno, accedeix. Qüestió. On tenim a Tito mentre està passant tot això? Mentre hi ha el seu millor amic planificant assassinar-lo.
Sí.
Doncs ell està reunit amb el seu consell, perquè bàsicament li volen treure del cap la idea de casar-se amb la Berenice, la seva arxienemiga. Mm. Evidentment, per allò del que diran, i perquè, aviam, no pot ser matar, destruir, cremar, i després aquí no ha passat nada, i la enemiga en casa.
També és veritat.
No.
Tito. Esclar. Escolta'm.
Tito, no és plan.
No va per aquí.
I com ja hem dit que el Tito és molt raonable i una persona fantàstica que escolta els seus consellers, sí. Doncs accedeix a buscar una altra dona i envia a l'amorcito de su vida de retorn a Jerusalem.
Ho veuràs tu quan vegi Jerusalem.
Todos muertos y todos quemados.
Clar.
Molt benèvol a mi no em sembla, però a Roma li sembla fantàstic.
Val.
I qüestió que ha de buscar una altra dona. I aquí Vitèlia se n'entera. Se n'entera per osmosis. Bicos potatoes. No sabem per què se n'entera. Jo crec que Mozart ja li quedaven 3 mesets de vida, havia de fer el Requiem, estava molt atabalat i va dir, me da igual, no pienso justificar esta tonteria.
Lo sabe.
Sí, Vitèlia és clarividente. Punto. I què passa? Doncs que està feliçíssima, perquè ja està, va corrents al Sexto a dir-li, mira, escolta, ja no cal que matis el teu millor amic, vale?
Val.
El cas és que la molt narcisista es pensa que serà ella la nova esposa Tito. Però no! Txan! Qui tria el Tito com a nova esposa? A la Servilia, la germana del Sexto.
Oi.
Que dius, ah, vale, guai, todo queda en familia, todo es contento.
El Sexto de cunyau?
No?
Perquè
recordem que la Servilia està sortint amb un altre amiguíssimo del Sexto, que a més és criat del Tito. Un drama. Clar, un drama clar. Pel Sexto. Sexto patint, tot el rato.
Clar, ara em deia Sexto patint, però hi ha més gent patint aquí. Segur.
Home, per suposat.
És una òpera.
Ja, però pobre Sexto, tu t'has cuenta el marrón
no,
que viene?
Sí,
que és una òpera de disgustos. És llevar-se el batí amb jo, no quiero seguir. És terrible, però sigue.
Entre tres i cap de les tres, eh?
No, fatal.
Estem així.
Horrorós, una cosa
que
terrible.
Tinder, això.
Però cuidado, que t'has... No m'ho puc creure.
Tira.
Mira, tenim, el marrón de Sexto està bé. Però és que també tenim el marrón de la Vitèlia.
Clar.
Perquè ja hi torna a ser amb allò de l'assassinat per ego ferit. Clar, perquè ha triat a una altra.
Perquè ha triat
que
la Servilia.
Que no l'han triat amb ella. Clar. Que s'entera també per osmosis. De nou, no
és igual.
Ella s'entera.
Ho sap.
Vale? I tornem-hi. Sexto, amorcito, bomboncito, que allò que t'havia dit de matar el Tito i després que no calia, doncs ara que sí que cal un altre cop.
Clar.
Definitivament l'has de matar, perquè si no, ja saps, seràs la pitjor persona de l'univers i no m'estimaràs gens. I què fa Sexto?
Home.
Accedeix.
Sí.
Un altre cop, evidentment. Què dius, Sexto? Cari. Que sembles un tio majete.
3 de 3,
amb cervell. Per favor, que tu no estàs veient que t'estan manipulant, que aquesta noia està enamorada del teu millor amic, que no estàs veient que ets obligat. Sexto, desperta, Sexto... No, Sexto no es desperta. Així que vinga a planificar l'assassinat.
Aquí ja no canta tan dolç, eh, Maria?
És que ja està un poc hasta el
moño. Sí.
Escolta'm, aquí ja mata-lo, no lo mates.
Lo mates o no?
Sí, sí, que clar.
Clar.
És el seu millor amic, és gravíssim. És que està tot molt mal, està tot molt mal.
Surt Núñez per allà enmig de l'òpera dient, és gravíssim.
Correcte, jo incorporaria aquesta cosa. Va, doncs, recorda que havíem deixat el Tito amb la nova candidata per casar-se, que era Servilia, sí, la germana. I recordem que ella té un xurri.
Sí.
Vale. I recordem també que és molt bona gent, en Tito. Qüestió que és tan comprensiu i tan dialogant que accedeix a escoltar a la Servilia i al seu xurri Anio, que bàsicament li diuen, escolta'm, seria possible que no et casessis amb mi per deixar-nos viure el nostre amor en pau,
clar,
i no abusar del teu poder i deixar-nos ser feliços? I què passa? Què hem dit?
Calma, que és compassiu, és bo...
És bona gent, és publicitat, no?, enganyosa. Ah, és publicitat, clar, enganyosa. Així que Tito, evidentment, accepta el tracte i decideix, ara sí, que se casarà con Vitellia.
Ai, que veig el que passarà.
Però què? Aviam.
M'ho veig a venir, això.
T'acabo de dir que és bonèvol, comprensiu, bona gent, i te vas a casar con la novia de tu mejor amigo?
No, no, Billy? Però m'ho veig.
Terrible, eh?
Sí.
Evidentment, i Vitellia què hace? Enterar-se por osmosis immediatamente. I què fa? Oh, bones notícies, tot felicitat, tot perfecte, tot superguai per ella, que la filla es casarà amb Tito, que és el que pretenia des del principi. Tot fantàstic, excepte el detallet que el seu nòvio Sexto està a punt d'assassinar Tito perquè ella li ha demanat.
Veus com ho veia venir, això?
Esclar, i va corrents a detenir-ho, a aturar-ho, però ja és massa tard. Evidentment.
Què me dices?
Te lo juro por el nupi. Terrible. Gravíssim, gravíssim. Què passa? Acabem el primer acte de la següent manera. Moment èpic. És que no t'ho pots imaginar, Joan, l'epicitat d'aquest moment.
Sí?
Sexto li cala foc al temple de Tito per allò del Carme poètic, saps? Tu que vas a Jerusalén, jo te quemo el temple.
Exacte.
Bien. La punyala entra la fumareda.
Home.
I quan tanca el taló, tenim el pobre Sexto, ple de cendra, de sang, plorant a llàgrima, tendida, volent-se morir pels remordiments. A l'emperador mort. I Vitellia, evidentment, a punt de tenir un atac de pànic mentre tota la ciutat està allà, en flames.
Clar.
Què? Muérete de envidia, Juego de Tronos, eh?
Sí.
Tremendo.
Un drama, eh?
Terrible. Com se te queda el cuerpo?
No,
estàs
fatal,
mal.
Fatal.
Tu arribats a aquest punt, jo com a espectador, estic, ai, Dios mío, Dios mío, ai, Dios mío.
Ai, lo que ha pasado.
Ai, lo que ha pasado.
Correcte.
Pepe. Però què passa? Que això és propaganda per un emperador. Si matem, sí, a l'emperador, és mal plan com a propaganda. Correcte?
Sí.
Així que quan aixequem, sí, sí, el taló pel segon acte, comencem a tope. Tito no ha muerto. Sí, el magnicidi de Sexto ha estat un desastre complet i absolut. La punyalada no només ha estat mortal, sinó que més li ha fet a un altre paio.
Amb
la sí, amb la confusió del fum, tot lamentable, el pobre Sexto, todo mal. Todo, és que todo mal. Perquè, clar, la punyalada, evidentment, ha quedat viu.
També.
Ah, clar, la punyalada ha quedat viu i pot identificar a Sexto i dir-li, Tito, que tu mejor amigo ha intentado matarte, colega. Terrible.
No. Ríete, George Lucas, eh?
Que... Home, és que, per favor, magnífic. És la Clemenza de Tito. Sí. Qüestió, en aquest moment tu ja estàs pensant, saps què passa? La venjança de Tito va ser la hòstia. Aquí va arder Troia, clar, i Roma. Aquí va arder todo. Segur, perquè tothom clarament ha de morir en flames, perquè això va en flames,
clar,
i tothom condemnat,
home,
i cremat,
només faltaria,
i mort. I a més és òpera, com no s'ha de morir tothom,
sí,
tot,
sí,
el,
sí,
rato.
Sí.
Oi?
Doncs
pues no.
Ah.
Tu saps que el Tito és la Clemenza de Tito.
És un cremus interruptus, això, eh?
Home, no es diu la venjança de Tito, cremus interruptus.
Sí.
No, no, saps què passa? Tito va i los perdona a todos.
No, m'ho puc creure.
I fin.
I fin.
Te lo juro por Snoopy.
Home. Mozart,
sí,
amic.
Sí. Perdona a Sexto, perdona a Vitellia, els perdona a tots i, escolta'm, que no muere nadie.
Veus?
No muere nadie.
Ni l'assassinat.
Ni l'apunyalau por error. És que no muere nadie. És a dir, clar, evidentment, quan tu fas una obra que és un pamfleto publicitari, a vegades les coses són una mica random.
Clar.
I tu has acabat el primer acte pensant, oh, Dios mío, Dios mío...
Ara, ara.
No.
I no.
No. Benevolència i clemència. Tots hem de ser amiguitos, comemos perdices i somos muy, pero que muy felices. Què et sembla?
Bueno...
T'has quedat muerta?
Una mica.
Però escolta'm una cosa.
Què?
No et decebis, perquè no? És espectacular. O sigui, el moment aquest de la clemència,
sí.
On està tothom cantant desesperat, el sexto, perdóname, amigo mío, Vitelia, oh, lo siento, yo no
nos
quería...
Nos van a matar. Mentir.
Nos van a matar. I de cop surt el Tito i diu... Yo os perdono a todos porque soy el gobernador más guay de todos los tiempos. Por error.
Clar, vista així m'agrada, eh?
Ahà!
Vista així m'agrada.
Clar, clar, clar. La piscita d'aquesta obra, o sigui, no us la podeu imaginar. A més, per què l'he triat? Passa una cosa molt interessant. Tu te'n recordes que durant el teatre clàssic els homes feien els papers de dones?
Sí.
Vale. Durant el classicisme, sobretot durant el barroc, molts cantants eren castrati.
Ah,
ajà, sí. Amb els aguts aquells tan terribles. Però va haver-hi un moment que això ja està bien de cortar-li los huevos a la gent, està mal, ¿vale? O sigui, no cal, no?
Sí,
estaríem
sí,
d'acord
sí.
En aquest punt. Què va passar? Que aleshores aquells papers havien de ser cantats per dones.
Clar.
I generalment, fins a aquest moment de Mozart, aquests papers que cantaven dones eren papers superlleugers, molt intrascendents, chavalitos jóvenes, enamoradizos, còmicos... I aquí Mozart... trenca la pana, perquè tant el Sexto com l'Anio són dones interpretant aquests papers. Veus. I això és un trencament, no. Això és me cargo todo lo que aquí hay, nada de hombres haciendo de mujeres, sinó que patapam, dones fent uns papers complexíssims, tremendos a nivell d'interpretació i també d'interpretació vocal. I a mi em flipen aquests personatges, em flipa aquesta òpera, em flipa que sigui tan èpica i aquest trencament dramatúrgic que passamos de les operites de grandes gestes, aquests drames on hi ha de tot, on hi ha venjança, on hi ha traïció, hi ha remordiments, manipulació psicològica... Mira, és que m'encanta.
No, brutal, brutal.
I que si els perdona, oye, que me da igual, que l'òpera està cojonuda,
tira
oiga.
Tira pa'lante, Mozart,
sí,
tira pa'lante.
Sí, sí. Així que, que la flauta màgica està de conya, però no us perdeu la clemença de Tito.
Escolta'm, per cert, hi ha una pel·lícula que recomano molt, ara que ho deies, que es diu Farinelli, l'último castrati.
Home, i tant!
Que val molt la pena. Explica molt aquell món dels castratis, etcètera.
L'he vist i secundo la recomanació. És fantàstica.
Més per fer la veu de Farinelli, crec que van haver d'ajuntar una veu d'un
contratenor... És que ja no s'estima. És clar, ja no es pot, això.
Amb
ja
una
no es
dona,
pot.
En fi, clar. Sí, 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 molt bèstia, molt bèstia. Que va així l'òpera, eh? Broncova, directora...
D'escena musical. No, encara no, lo de la batuta no és lo millor.
Ja arribarà, tot arribarà.
Ui, no, por Dios, no me quiero perder en las notas.
I divulgadora musical, això sí?
Això sí.
Moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem el proper dilluns.
I tant, amb molt de gust.
Més òpera, eh?
A tope.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Vinga, va, i nosaltres ens acomiadem aquí. Fins demà, que ens hi tornem a posar a les 3 de la tarda. Restant, que vagi molt bé. Adéu-siau.